Al matí de Ràdio Sabadell.
El 2020 serà recordat, sens dubte, per la pandèmia del coronavirus, una situació que va agafar per sorpresa tota la societat i que va tenir un fort impacte en el dia a dia de l'Hospital de Sabadell. De fet, encara l'està tenint, però aquest any també han passat moltes altres coses que dibuixen un nou futur per al Taulí, com l'anunci, per exemple, fa només uns dies, de la remodelació de l'equipament amb una inversió de 40 milions d'euros per part del Departament de Salut. Entre l'inici de la pandèmia i aquest anunci, el centre sabadellenc s'ha hagut de reinventar i ho ha fet sense renunciar a la incorporació de nous serveis i també als reptes, com són, per exemple, la disminució de les llistes d'esperes. Per fer un balanç d'aquest 2020, avui el que fem és parlar amb el Joan Martí, director general de la Corporació Sanitària del Parc Taulí. Bon dia.
Molt bon dia.
Comencem pel final. Fa només doncs, uns dies, com comentàvem, Salut anunciava la construcció d'un nou hospital a la comarca, l'Ernest Lluch, que estarà gestionat, evidentment, pel Parc Taulí. Què suposarà aquesta, doncs, aquesta nova gestió?
Bueno, jo crec que l'aparició de... Bueno, quan estigui construït aquest nou edifici, serà, evidentment, un guany molt important per poder atendre els pacients del nostre territori. Doncs acostarem l'assistència, almenys una part important, no la més complexa, però una part important de l'assistència als ciutadans que viuen a l'entorn de Montcada, Ripollet, Barberà i Cerdanyola, i a més tindrà un efecte positiu perquè, per dir-ho manera, traure pressió sobre l'edifici taulí, almenys per moltes patologies que podran ser ateses in situ. Evidentment, és un serà, quan estigui disponible el dispositiu, un gran salt qualitatiu i quantitatiu per l'atenció sanitària als pacients.
Mm-hmm. De fet, és una reivindicació que arriba doncs, a 14 anys més tard i que, evidentment, doncs, donarà doncs, a resposta, descongestionarà, com comentava, doncs, el servei que ara ofereix al Parc Taulí i suposo que també doncs, serà cada cop un servei més necessari degut a l'envelliment també de la població, que és un dels reptes que tenim a la comarca.
Bueno, aviam, el cert és que al Vallès Occidental, al nostre territori, tenim una taxa d'envelliment inferior a la mitja catalana. Aquesta és una realitat, però també és una realitat que la supervivència va incrementant i anirà increixendo segur, i el gran repte de la societat, qualsevol societat avançada, serà aquest, com atendre les persones que amb una qualitat de vida força raonable, però que lògicament l'edat, el factor edat, fa que apareixin patologies, càncers, etc. Com s'atenen aquests pacients. I, per tant, els recursos físics i després les persones per poder-ho fer seran imprescindibles per poder atendre amb l'estàndard que volem en una societat com la nostra.
Mm-hmm. L'anunci, hem de dir que arribava l'endemà de l'anunci també de la remodelació del Taulí. Aquestes dues bones notícies, aquests dos anuncis, suposen una aposta clara, no?, per l'Hospital de Sabadell com a centre de referència.
Doncs sí, aquest és un tema qualitativament super, super, super important, perquè evidentment ens permet fer un salt gran amb dos aspectes. Un, el poder atendre malalts que en aquest cas seran del nostre territori, però també d'altres territoris, que per raons de complexitat sigui convenient que ho facin un nombre més reduït de centres, no? I en aquest sentit això també porta un element col·lateral, que és tindre atractiu com a hospital, poder captar millors professionals, etc. No? Això per una banda, i evidentment el fet d'ampliar permetrà donar molta millor sortida a totes aquelles patologies que no és que siguin d'alta complexitat, però que sí que s'han d'atendre i s'han d'atendre en un temps raonable, i evidentment això ens donarà la capacitat per poder-ho fer.
Uh-huh. Llavors entenc que en un hospital amb més llits, amb més espai, arribaran també més recursos. És una manera llavors de preparar-se per ser doncs, més competitiu?
Bueno, si volem parlar de competitivitat, però és una manera d'expressar-ho, evidentment ens permetrà, sobretot, donar millor servei. Uh-huh. I jo crec que és important. Dins de l'acord que ha plantejat el Servei Català de la Salut, evidentment està el construir estructura, imprescindible, perquè si no tens l'espai físic no pots fer la feina, però també els recursos per poder atendre aquestes persones, no? Uh-huh. I no solament llits, sinó que hi ha un tema molt rellevant, que és poder disposar de més quiròfans i de més llits d'UCI, no? I això sí que també, o sigui, és el paquet complet que acompanya i permet atendre, pensar que podrem atendre molt millor la nostra població.
Uh-huh. Perquè hem de recordar que ara per ara el Parc Taulí assumeix una població d'unes 400.000 persones, no? De 13
Correcte.
Municipis de l'entorn. És molta demanda i més en un any com ha estat enguany, no? Amb una crisi sanitària com la que hem viscut.
Bueno, aquest any ha sigut atípic i esperem que no es repeteixi perquè ha sigut una situació, sobretot a partir del mes de març, i un període... Aviam, de fet, s'ha mantingut des del mes de març. Uh-huh. Ha hagut pressió per al Covid amb diferents nivells, però sempre ens ha condicionat la feina, no? I, evidentment, el període març-maig va ser terrible perquè el volum de casos va ser absolutament extraordinari, a més amb una gravetat i una complexitat important i sense tindre un coneixement gaire exhaustiu de com es comportava la malaltia i, per tant, anàvem aprenent cada dia de com tenia que afrontar els malalts.
Uh-huh. De fet, doncs, com comentava, doncs, mirant en retrospectiva, suposo que s'haurien pogut fer les coses també d'una altra manera durant la primera onada, no?
Home, és evident que si el coneixement, a mesura que vas adquirint coneixement científic, doncs saps com abordar els malalts. En el moment que va aparèixer era desconegut totalment i tots, ara ja potser no ens en recordem gaire, però tothom parlava de la cloroquina com una gran solució, la vam donar i evidentment avui ja està vist que no aportava res i en tot cas feia perdre temps, no? Avui sabem poc respecte, o sigui, tenim poques eines respecte al tractament, però sí que sabem clarament quines són les eficaces i, en conseqüència, les apliquem ja de manera inicial amb molta més seguretat que no pas teníem el mes de març.
Uh-huh. I podríem dir que ara el Taulí doncs, està preparat per una tercera onada que diuen que serà més virulenta que la segona onada, com alguns experts apunten?
Bueno, nosaltres, aviam, el Taulí des del mes de juliol, bueno, fins a mitjans de juliol, podríem dir que estem en segona onada i si anem mirant les dades al llarg del juliol, a l'agost, setembre, octubre, amb intensitats diferents hem anat tenint força malalts. Recordem que sí que és veritat una cosa, que no hem acabat de sortir-nos-en i si ara hi ha un repunt important de casos, clar, ja sortiria sobre un nombre que està estabilitzat. Nosaltres rares vegades hem baixat de 80 malalts hospitalitzats a planta des del mes de juliol, no? Ara en tenim 96 i evidentment si això repunta i el nombre de casos creix d'una manera important, òbviament tindrem més dificultats a crítics, a malalt crític. Avui tenim 22 malalts hospitalitzats a UCI i això sí que és un increment notable respecte a les 10 darreres setmanes perquè estàvem amb 11-12 malalts. Uh-huh. I aquí sí que hi ha un increment notable i bueno, el que sí hem fet evidentment és preparar-nos al màxim possible. Tenim estructures, les tenim dotades, uh-huh. Podem incrementar el nombre de malalts, però també és veritat que per atendre els malalts darrere hi ha professionals, els professionals pues, també estan, vulguem que no, cansats de 9 mesos d'aguantar molta pressió i, bueno, evidentment que donarem la resposta. Esperem, això sí, que el comportament dels ciutadans per part nostra sigui el més... tinguem la màxima cura i ho demanaria per tindre l'activitat social el més ajustada possible en aquests dies, que és normal que es vulguin celebrar, però que el risc hi és i sí que és veritat que els nous casos o l'increment de casos cauria sobre un llit que ja és alt, perquè per tant parlem d'això, de més de 100 malalts hospitalitzats.
Clar, ara apel·lava, no?, aquesta responsabilitat de la ciutadania, no?, per doncs, ajudar a contenir doncs, aquesta pandèmia. Com se senten els professionals? Com van d'ànims? I també els hi preocupa aquestes dades que ara doncs, apuntava?
Sí, esclar, preocupa i molt, no? perquè és el que dic, hi ha els hospitals, ja hi ha força malalts i un increment gran de casos doncs, donaria dificultats. Els professionals, com és normal, estan cansats, vulguis que no. Ells fan, tothom fa la seva feina, molts han fet més hores al llarg de l'any, moltes més hores de les que, diguéssim, tenen contractades, encara que estiguin retribuïdes, però vulguis que no, això cansa. I després... ara estem en aquella fase que dius estem a relativament pocs mesos de sortir-nos-en i seria molt trist que hi hagués un repunt molt important de casos quan ja realment s'està vislumbrant la sortida de la malaltia, no? I en aquest sentit doncs, preocupa, hi ha un cansament emocional, com és comprensible quan estàs en una situació que avui l'afrontem amb més confort, amb més tranquil·litat que no pas al principi, però vulguem que no, els treballadors són sers humans que tots tenim les nostres febleses i es fa difícil, realment.
Suposo que també doncs, a l'inici de la pandèmia ja ha començat doncs, a veure el final, no?, amb la vacunació, que també doncs, arribarà demà la campanya a Catalunya. Què n'opina també doncs, després d'11 mesos no?, de lluita contra la Covid sobre aquesta vacuna i també sobre la gent que dubta sobre vacunar-se? Què els hi diria?
Anem a veure, és humà dubtar, i més quan es aconsegueix una situació, un tema que és absolutament un rècord i que jo crec que és un èxit de la ciència, que és aconseguir tenir una vacuna efectiva, desenvolupada en 9 mesos pràcticament. No? Això és inaudit, hem de pensar que la major part de vacunes que hi ha en circulació, de les que ja tenim incorporades com a normals, la seva evolució de desenvolupament ha estat al voltant dels 10 anys. Per tant, l'esforç que s'ha fet en poder tindre una vacuna efectiva en aquest període de temps és extraordinari. Això per una banda. Per una altra banda, a veure, nosaltres com és normal, també ens haurem de vacunar i vulguis que no, tens una certa curiositat científica. I jo ho he preguntat als nostres infectòlegs i sí que hem pogut constatar que s'han complert les mesures de seguretat que s'han obligades per llançar qualsevol medicament. Per tant, jo diria que podem comptar que hi ha una seguretat molt alta i que, evidentment, val la pena vacunar-se perquè és una manera de sortir-nos-en, és la manera de sortir-nos-en d'aquest bucle amb el qual estem posats.
Vostè es vacunarà i els professionals de l'Alt Taulí, entenc?
Jo em vacunaré i crec que hi haurà molts professionals del Parc Taulí que es vacunaran. Lògicament, això és voluntari i també pot ser que n'hi hagi que no es vulguin vacunar. Ja dic que és un tema legítim, però jo estic convençut que seran molts els professionals que es vacunin.
També volíem parlar de la creació de la primera unitat de seguiment de pacients de Covid, no? Està sent una bona experiència? Està portant també pistes de cara doncs, a futurs brots, a tenir aquesta informació necessària que encara a dia d'avui desconeixem?
Bueno, a veure, la casuística de malalts és molt àmplia i de les seqüeles que tenen els malalts és molt àmplia. Ho estan treballant diverses especialitats nostres de manera coordinada i, de fet, estem ara en fase d'investigar quines són les causes i quines són les possibles solucions. Però ja dic que és variat i ho estem treballant en diversos àmbits. Ara, precisament, arrel de la Marató, doncs estem preparant un treball, un estudi amb Can Ruti, en fi, hi ha diverses àrees, el que sí estem fent és intentant confortar els malalts, però encara no tenim les eines per veure com se'n pot sortir. I, a més, ja dic, la varietat de seqüeles és molt àmplia.
És habitual que els investigadors responguin tan ràpid també als problemes que sorgeixen o també s'ha fet un esforç, no?, amb tots aquests estudis que ara comentava?
Jo crec que s'ha fet un esforç extraordinari perquè la situació ha sigut extraordinària. Això s'ha sortit totalment del que és el comportament normal de la vida, no? I evidentment ha fet que tothom s'hagi posat les piles al màxim, els investigadors, però també voldria comentar la transformació que va haver a nivell dels hospitals quan va venir la primera onada i la capacitat d'adaptació a una realitat que era absolutament impensable uns mesos abans.
Precisament aquest any també doncs, el personal de pediatria del Taulí s'ha sumat per primer cop en 25 anys a les guàrdies dels trasllats pediàtrics en helicòpter. Oferir aquest servei juntament amb personal de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona també suposo que és una de les coses positives, no?, que per fer balanç i tancar doncs, aquest any des de l'hospital.
Evidentment, és positiu. Aviam, afortunadament els trasllats amb helicòpter anuals són relativament baixos, perquè amb nens i que normalment són nens molt petits, però sí, és un orgull que els nostres metges intensivistes estiguin en els trasllats pediàtrics, som intensivistes pediàtrics, i a més té un altre efecte que és reforçar i donar potència a tota la nostra unitat, a la nostra UCI pediàtrica. Per tant, és molt positiu, sí, efectivament.
Aquest any el Taulí també s'ha consolidat com a hospital de referència del càncer d'ovari. Com ha suposat també doncs, a tractar aquests pacients a oncològics de tota la comarca?
A veure, l'àrea que afecta és la comarca del Vallès Occidental, però també el Bages, Berguedà, etc. O sigui, tot el que seria l'eix del Llobregat. Uh-huh. En aquest sentit, bàsicament el que es pretén és concentrar patologies que són poc freqüents, concentrar-les en determinats àmbits, i nosaltres el que estem intentant és treballar-ho, evidentment ho fem aquí, però amb màxima col·laboració i treball amb els hospitals que, per dir-ho d'una manera, són els que determinen la malaltia, no? Uh-huh. A partir d'aquí tenim aquests professionals tant de l'Altaia, Consorci, Mútua, participen en el comitè de tumors, es decideix quin és el tractament, la intervenció quirúrgica es fa aquí, però després el seguiment es fa allà on procedeix el malalt.
A convertir-se en centre de referència del càncer d'ovari era la contraprestació per haver perdut l'oncologia pediàtrica. Com està aquesta qüestió? També s'ha pogut moure fitxa per recuperar-la o ja es pot donar a perduda definitivament?
A veure, jo no parlaria de contraprestació, o sigui, en tot cas és la suma de l'experiència acumulada que hi ha en el Taulí, el fet de que el CatSalut confiï en ser centre amb el qual concentra determinades malalties, no? En aquest sentit, el càncer d'ovari n'és un, però també hi ha càncer d'esòfag, o sigui, hi ha diversos càncers que són referents d'una població o d'uns àmbits poblacionals com els que he comentat abans. Uh-huh. O sigui, això és fruit del treball de molts anys, de bons professionals i de bons resultats. El tema de l'oncologia pediàtrica n'és un altre, però és a la inversa en aquest cas, no? El que es pretenia o es pretén en el seu moment és concentrar una casuística que és baixa, afortunadament, que són càncers en nens, en pocs hospitals, i en concret en dos hospitals de Catalunya. No? Uh-huh. Aquest és el plantejament, i nosaltres el que sí hem fet aquest any, i ho hem treballat bastant, i ho tenim ben encarrilat, és un treball conjunt amb el Vall d'Hebron, que és l'hospital de referència i és qui acumula la màxima experiència en el tractament de càncers pediàtrics, de tal manera que cada cop, encara que ells actuïn de manera directa, però nosaltres puguem atendre més trossos, més parcel·les d'aquests nens, que afortunadament, repeteixo, són molt pocs, però que nosaltres també els hi puguem prestar una part de l'atenció. Jo crec que anirà per aquí la cosa, o sigui, serà més un treball col·laboratiu i en xarxa amb el Vall d'Hebron que no el fet de dir, escolti'm, ho recuperem. Hi ha una qüestió que és rellevant, que no és menor, no? Que és el nombre de casos que teníem, que eren molt escassos. Estàvem últimament atenent entre 10 i 12 casos anuals de càncer pediàtric. Jo crec que amb el temps això anirà evolucionant de manera adequada. Ja dic, el treball en xarxa és el com farem que els nens que pateixin aquesta malaltia estiguin el millor atesos possibles.
Uh-huh. I com s'està doncs, impulsant aquest treball en xarxa?
Pues treballant, lògicament, amb els professionals nostres, amb els del Vall d'Hebron. De fet, tenim un professional nostre que participa en les sessions oncològiques de tumors del Vall d'Hebron. Pacten quan el nen ha d'estar atès en el Vall d'Hebron, quan ha d'estar atès amb nosaltres. En definitiva, un treball col·laboratiu i en xarxa.
Uh-huh. A principi d'any també s'anunciava que al llarg d'aquest 2020 el Taulí seria referent en cures pal·liatives pediàtriques. S'ha aconseguit també aquesta fita i s'han registrat potser un augment de casos de pacients?
Sí. Sí, s'ha aconseguit. Hi ha tres centres que concentren les cures pal·liatives pediàtriques arreu de Catalunya. Uh-huh. Són Sant Joan de Déu, Vall d'Hebró i Partaulí. Nosaltres ens cuidarem d'un àrea territorial molt àmplia i, de fet, ja ho estem fent i, òbviament, es van incorporant nous casos procedents del Vallès Occidental, Vallès Oriental i Bages. Uh-huh. Sí, sí. I evidentment és un, jo crec que aquest és un tema, a veure, trist per lo que és la funció que fa, però també rellevant i que demostra que el model assistencial que nosaltres ja vam fer fa força temps, pues és un model apreciat a nivell del CatSalut. Mm-hmm.
És un model també doncs necessari, no, per donar resposta doncs a aquests malalts i evidentment a les seves famílies en uns moments molt complicats. També volíem parlar durant la pandèmia de la primera onada, doncs s'han viscut també doncs a canvis interns, no? La directora executiva Cristina Carot va ser cessada i el president Modesto Custodio va dimitir. En quin estat es troba ara l'organigrama del Partaulí? Vindran més canvis o ja heu trobat doncs aquesta estabilitat?
A veure, la presidència és un tema amb el qual jo no puc opinar, és una decisió del CatSalut. Uh-huh. I bueno, el que sí puc dir és que tant amb el senyor Custodio com amb l'actual presidenta, jo el que faig és intentar treballar el millor possible amb ells, amb màxima col·laboració, i haig de dir que amb la senyora Creus estic molt content. Uh-huh. Perquè estem fent una bona feina i, a més, l'altre dia ho dèiem mig en broma, que ens complementàvem, el qual sempre crec que és positiu, no? Respecte a l'organització de l'hospital, nosaltres ara estem en la busca, en la cerca d'una direcció assistencial. Uh-huh. Que esperem incorporar doncs, aproximadament en un mes i mig, dos mesos.
També doncs, aquest any hem de recordar que s'han viscut diverses jornades de vaga dels MIR. Com estan ara també doncs, el Partaulí?
Bueno, els MIRs, és curiós perquè un dels líders dels MIRs és una persona del Taulí, uh-huh. Bueno, dels líders de la vaga, vull dir, del Taulí, que a més és un magnífic treballador i altament col·laborador. I una altra cosa és el fet de dir, escolta, era una reclamació bàsicament econòmica, es va arribar a un acord a nivell de tot el sistema català, hi ha unes noves retribucions que es van aprovar fa relativament poc i jo diria que avui estan pues, satisfets en tant el quan bona part de les seves reivindicacions van ser ateses.
Uh-huh. Mirant al futur, també hi ha sobre la taula el nou grau d'infermeria de la UAB. Amb quines previsions treballen també per poder doncs, posar-lo en marxa?
Bueno, nosaltres per demà si fos possible. Uh-huh. És un projecte que ens fa molta, molta il·lusió i a més creiem que és una necessitat perquè el nombre d'infermeres que hi ha al país és insuficient avui i a més en els pròxims anys es produiran jubilacions que d'una manera o una altra s'ha de veure com si és imprescindible incrementar el nombre d'infermeres formades. Per nosaltres és un repte importantíssim el poder formar les infermeres del futur, almenys les del territori del Vallès, i evidentment la decisió no està en les nostres mans. Nosaltres posarem totes les facilitats, ho estem treballant, estem impulsant-ho, però al cap i a la fi és un tema que bàsicament estarà en mans de la UAB i del Departament de la Secretaria d'Universitats, que són els que en definitiva han de posar els recursos per poder-ho fer efectiu. Uh-huh. Nosaltres entremig empenyarem tot el que puguem per aconseguir aquest repte que ja dic, crec que és un tema rellevant per la nostra institució.
Uh-huh. Per tant, que aquesta entrevista també, com encara el 2021, hem fet balanç, no?, d'aquest any complicat que tots recordarem, desafortunadament per aquesta pandèmia. Com veu, com encara doncs, el futur de la corporació?
Bueno, el 21 serà un any, tindrem mig any, previsiblement, en què encara conviurem d'una manera o d'una altra amb intensitats diferents amb el Covid. El nostre repte serà recuperar l'activitat de l'any 2019, que és el que ens permetria garantir que bona part del que s'ha quedat penjat en aquest període 2020 pugui ser recuperat, i en aquest sentit farem un esforç importantíssim per fer al llarg de l'any el màxim d'activitat i poder recuperar doncs això, aquestes activitats que hem perdut. Serà un any d'inflexió des del punt de vista que, si tot va bé cap a l'octubre-novembre, tindrem una nova estructura i que aquesta nova estructura ja permetrà que es visualitzi una millor atenció en l'entorn d'urgències, almenys menys gent. Moltes vegades les urgències ja sabeu que estan plenes perquè hi ha malalts pendents d'ingrés. En el moment que puguem drenar aquests malalts, la urgència millorarà. Per tant, estarem parlant de que a finals d'any podrem tindre una situació amb unes urgències una mica més confortables, encara que no s'hauran fet tot el que s'ha de fer. I després, si aconseguim fer tota aquesta feina, que és el que ens proposem, veurem també com les llistes d'espera que ja han millorat aquest any seguiran millorant i, per tant, tindrem una millor resposta al llarg de als nostres pacients. No? Aquesta és la voluntat i farem tot el possible perquè així sigui.
Doncs esperem també doncs, que sigui així, no? Amb aquesta incorporació de nous serveis, amb aquests reptes com la disminució de les llistes d'espera o també de les urgències. Moltíssimes gràcies, Joan Martí, director general de la Corporació Sanitària Partaulí, per fer balanç d'aquest any complicat i sobretot especialment per la tasca diària. Una salutació per tots els professionals del Partaulí. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Els hi transmeto. Moltes gràcies a vosaltres.